El Batle respon. Comença l'entrevista setmanal amb el Batle Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
Dream about when we were young and the world was our playground to claim. Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time again and again? Walking on clouds with the sun in our pockets without a care.
Són les 10 i 32 minuts i avui no és dilluns, és divendres. Dilluns, Batle, per motiu d'agenda, no va poder venir a la ràdio. Per tant, avui tenim la secció setmanal El Batle respon a Miquel Àngel Mar. Bon dia, Miquel Àngel.
Molt bon dia.
Encetam mes de setembre amb tu i mes de setembre tot torna un poc a la rutina, la volta al col·le i també la vida política, no?
La volta al col·le. Jo fa dos anys, no sé si tornava ja, però... Han començat el setembre, i és un mes que hi havia d'estació també, justament no va ploure prou. És a dir, aquí a Pollença 4-5 litres, un moll un poc més, d'haver 12 litres, una cosa així, sí, s'ha llegit, i a qualsevol altra banda de Mallorca 40 litres. Veig que no va d'aigua molta, però bueno, hagi enviat un poc de temps, no fa tanta calor, i això és d'agrair, en petit calor fent.
Bé, setembre torna un poc la normalitat a la vida política.
Sí, això sempre diuen, és a dir, torna tot a la normalitat, que envio temps, us la comencen a anar a escola, els mestres ja són a la seva escola, en els instituts, un mes d'agost no hi ha hagut cap ple, i per tant això és...
Mai hi ha ple un mes d'agost, ordinària.
Un mes d'agost n'hi pot haver qualsevol d'extraordinari que ja s'ha pogut fer per al final de la setmana, eh? I així han donat temps per llumer de gol la gent realment descansi i no hagi de venir posta. I el farem un extraordinari a principi de mes i un a final de mes, si és el que toca.
Bé, de fet, aquest ple extraordinari ja mos ha arribat la convocatòria, el dimecres serà a les 9 de matí,
sí.
I si vols poden destacar punts de l'ordre del dia, el motiu del per què feis aquest ple extraordinari.
Bueno, de fet, són temes quasi tot de gaire econòmic, per exemple, fèiem una modificació de pressupost i es passàvem una partida de 4.000 euros a una altra, però és de lo mateix, és a dir, unes subvencions esportives de l'escola matinera genèriques, i ara, com que ho ha demanat un, fèiem una subvenció en aquests que ho ha demanat, l'escola col·legi en una relació de pares i mares de Joan Mas. Fèiem també un tema important, una modificació de l'impost de l'IBI, de l'ordenança que regula l'IBI, l'impost de béns immobles, que és l'impost més important que té l'Ajuntament, dels ingressos més importants que té l'Ajuntament, i quan arriba el mes de novembre la gent s'assusta un poquet, però el que farem per l'any que ve és una modificació per... jo crec que la més important és que bonificarem amb un 50, no, concretament amb un 25%, perdó, tots aquells edificis que estiguin catalogats en el pla especial del centre històric, o en el catàleg d'edificis municipals de Pollença quan s'aprovi definitivament. Per tant, això representarà que molta gent que té qualsevol tipus de casa protegida, en el cas antic, en el camp, tindrà una bonificació, una rebaixa d'un 25%. Això crec que és una bona notícia, de qualsevol manera us inconvenient que té una casa que està protegida a l'hora de fer una reforma, una rehabilitació, el que va fer, el que no va fer material, s'ha de veure compensat. També amb un 50 hi haurà també una exenció, és a dir, no pagarà IBI aquells edificis declarats ben d'interès cultural, que no n'hi ha molts, o ben catalogats. També és un altre sistema de compensar les exigències que dona la llei a una sèrie d'edificis amb una exenció, deixaran de pagar IBI. I llavors també hi ha una altra modificació, és un poc més mal d'explicar, que són, hi havia una rebaixa també de l'IBI en aquells edificis nous o reformats que incorporaven sistemes d'eficiència energètica amb energia solar, és a dir, i tenien però tenien una bonificació per sempre. Clar, resultava que una persona havia fet una inversió de 10.000 euros però tenia, al final tenia una bonificació de per vida que li suposava no només no perderia sinó guanyaria. I clar, ho hem acotat a que en un màxim ha estat l'inversió ja feta, li bonificant l'inversió ja feta amb aquests sistemes d'eficiència energètica per energia solar, per exemple. Això serà és un tema que
és el primer punt de l'ordre
del dia. I vosaltres són temes econòmics, provant el compte general del 2016, aquesta petita modificació de pressupost, una cosa molt important, s'aprovarà les bases de les subvencions esportives, això en pot parlar el regidor d'Esports, que és Antoni Cànovas, i també duim una cosa, com sabeu, en un mes de juliol va renunciar en Iliana Catllony com a regidora, va entrar en Bernat López, però en Bernat López no substitueix les àrees que tenia en Iliana, sinó que hi ha hagut una remodelació que ja vaig explicar. En Iliana tenia dedicació exclusiva, també s'hi ha a l'Ajuntament, i ara per ara, a partir de 1 de setembre, serà Antoni Cànovas qui tindrà la dedicació exclusiva de l'Ajuntament. I per tant, duim a aprovació aquest canvi d'en Iliana en Antoni Cànovas.
Molt bé, idò, aquest ple el donarem en directe dimecres a les 9 del matí. Per tant, modificarem també la programació habitual de Ràdio Pollença. Repassam un poc l'agenda d'aquests darrers dies o setmanes, Miquel Àngel, sí. I te vas reunir, vas anar a la seu de l'IBE Salut a Palma, conjuntament a la regidora i tècnics, per parlar de la reforma del centre de salut d'Omoll. Què s'ha de fer en aquest centre de salut? Com va anar aquesta reunió a Palma?
Bé, tots sabeu que el centre de salut d'Omoll està dins un edifici municipal, arreglat ja fa bastant d'anys, i és un centre de salut que dona servei a una població que ha incrementat molt el nombre d'habitants, però moltíssims. L'unitat bàsica de salut d'Omoll ha incrementat molt la població a qui dona servei. I necessita una remodelació, una reforma, aquest edifici. De fet, sobre la marxa ja s'han fet petites reformes, petites xapusses moltes vegades, i realment volen fer una reforma així com toca. Aleshores, ja el Servei Tècnic Municipal van elaborar un projecte per reformar que consistirà en d'entrada, allà on hi ha l'escala i l'ascensor, tot això estarà englobat dins l'edifici. Taparem lo que és l'entrada, a fi que des de baix se pugui controlar la gent que puja dalt, que va a l'ascensor o per l'escala. Han de fer a dalt se faran separacions, s'han de fer més despatxos, hi ha més metges, i ara alguns metges estan a un lloc que és un magatzem, tenim un depòsit o tenen, sí, un magatzem de medicines, el que era un temps, un bany, és a dir, de qualque manera s'ha adaptat d'una forma improvisada a l'edifici i les noves necessitats. Però ara estem una reforma global, coherent, i aleshores el que fèiem ha estat, van fer un projecte i el van presentar la setmana anterior, on van tenir una reunió en Omoll mateix, el coordinador, entre cometes, d'Omoll, perquè el coordinador de tot d'Omoll i Pollença és
Alejandra
Valero, i Omoll està com a responsable amb Pep, amb Boladeres, i vam fer una reunió amb Omoll amb ell, i vam anar a Palma, la regidora i ell, i un tècnic de l'Ajuntament, per explicar aquesta reforma i per demanar, lògicament, que assumeixi el cost d'aquesta reforma la Conselleria de Salut. I això és el que vam plantejar, i espero que...
La resposta encara no en teniu.
La resposta ja no tenim, però tots coincideixen que l'unitat bàsica de salut d'Omoll ha de tenir una millora. I crec que la millora és de sentit comú, realment. Per això, perquè ha incrementat molt el servei, la població on arriba, però moltíssima, i l'edifici s'ha millorat poc.
Ja que parlant d'un centre de salut, t'he de demanar com està el tema d'un centre de salut, d'un nou centre de salut de Pollença.
De Pollença, eh? Avui sentia un responsable de la Conselleria de Salut parlant d'aquest tema per la ràdio, per una ràdio, no record quina era, i explicava que és un tema ja imminent, efectivament. Des del darrer acord municipal, que va ser, és a dir, que enviar la titularitat jurídica és un bé de domini públic i ho ha de passar un bé patrimonial per poder cedir al Consell. A partir d'aquí nosaltres vàrem fer, ho vàrem enviar a l'Urista de la Propietat, l'Urista de la Propietat ens van dir que li hem de presentar el projecte de segregació perquè la parcel·la que cedirem en el govern no és tota la parcel·la, sinó una part de la parcel·la, hem de fer un projecte, hem fet un projecte de segregació, l'han duit un notari, un notari farà estar a punt d'acabar l'escriptura, ho tornen d'un registre de propietat i en tot això tindrem ja tots els papers per poder cedir-ho en el govern. I esperen que aquest mes facem ja el ple de sessió en el govern d'aquesta parcel·la.
Per tant, quant podria ser l'inici de les obres?
Bueno, un pic, el projecte estigui acabat i les obres licitades, està clar que l'any que ve començar les obres. Aquests són comptes, el govern ho licitarà i esperem que l'any que ve comencin.
Parlant d'obres, hem de destacar també que se va publicar en avui ja les obres de petonalització i de la primera línia del port de Pollença, segona o fase definitiva? Ja
sí,
no sé, com
bueno,
un regidor d'urbanisme va dir, no m'agrada parlar de segona fase.
De segona fase, és vera que ells sempre ho diuen això. Senzillament, fèiem obres per millorar la primera línia del moll de Pollença. L'any passat se va llevar un projecte i han fet un nou projecte per realment millorar-la. Una part serà adoquinada per favorir la pedonització, posarem un carril bici així com toca, separat de la calçada, haurem de tornar a asfaltar, posarem una pastera, zones ajardinades, mobiliari urbà, canviarem les millores de les entrades a la platja, la parateta, un muret que separa la platja, en fi, farem el que pensant que les obres necessàries per millorar. Ara ja...
A quin punt està ara?
Bueno, està en procés de licitació.
Suposo
que d'aquest que verà ja haurem de ja obrir tots els sobres i haurem de fer meses de contratació i adjudicar les obres a l'empresa que ha fet l'oferta més interessant.
Per començar octubre o novembre?
A novembre. A principis de novembre ha de començar les obres.
I ja han finalitzat les obres del Centre Cultural Guillem Cifra de Colònia aquí a Pollença?
Encara no han acabat, és a dir, les obres estan en marxa, és a dir, aquest estiu, aprofitant, evidentment, que no hi ha classe, han fet les obres que, record, ja consisteixen, l'idea és suprimir tot el que són barrers arquitectòniques, és a dir, escalons per pujar en el centre, per anar al centre, per entrar, per pujar les escales, han fet també un... Per tant, estan fent la rampa d'entrada, han fet les obres per posar un ascensor, s'ha fet un banyo adaptat i s'han fet, aprofitant d'això, altres millores per fer-ho, jo crec, més funcional, sobretot a la planta baixa i en el primer pis.
En aquests moments l'escola de música és a Can Llobera encara?
Dia 4, dia 8, és a dir, la setmana que ve, hi haurà la darrera període de matriculacions,
Sí, dimarts tindrem aquí la ràdio el director Miquel Valls, que mos ho explicarà, i també aquestes novetats que enguany per escollir horari s'ha fet el sorteig d'una lletra i a partir d'aquesta lletra del llinatge s'ha canviat el sistema d'anar a fer cos, el primer que arribava era que tenia primera opció per escollir aquest horari.
Sí, clar, i ara per donar oportunitat que no sigui el primer que arriba i fent cua de bon dematí, sinó senzillament se farà per sorteig i així se farà almenys no hem de fer aquelles coses tan rares que fèiem de fer cos hores i hores.
El tercer mundista, bé, Miquel Valls
vendrà. I l'altre dia precisament vam licitar i adjudicar el servei de professorat perquè sabeu que quan no podem ampliar, contratar professors, per ampliar la nova demanda que té l'escola de música, han hagut de fer una licitació per contratar professor de violoncel, professor de piano, professor d'oboe, professor de bateria. Tot això ja està adjudicat.
De recordar que serà un segon curs amb la formació arreglada.
Exactament,
també
hi haurà ensenyament oficial a part de no oficial, és a dir, la gent pot anar allà per aprendre música, per aprendre tot ja un instrument, però també la gent que vol tenir un títol oficial també el podrà tenir.
Més coses, te vares reunir amb regidors, amb tècnics i també amb electricistes per parlar sobre la problemàtica de l'enllumenat públic de Pollença. Quina és aquesta problemàtica que destacau i quines solucions hi vareu trobar?
Bé, no és la primera, ni la segona, ni la tercera reunió que fem amb els tècnics, els treballadors de l'Ajuntament, els policies responsables, per resoldre un problema que realment és desesperant. I és que hi ha dies, especialment al llarg de setmanes, que hi ha una part del carrer Cecili Matel, una part de Vallès del carrer, de la part de baix del carrer de Joan Xet, de Vallès de la plaça de Calen Montnares, a damunt, no el carrer, sinó damunt la plaça. No sé si veies un carrer... Bé, qualsevol altre...
Diferents punts...
De... Però en aquesta zona de Pollença, que hi ha cap de setmanes, que al vespre no hi ha llum. Han fet proves...
Però també... només passo cap de setmana?
Bueno, si passo els altres dies, m'ho he donat en compte, però quan passo cap de setmana, que no, ho noto més, perquè és quan vaig sortint, també. Però, en tot cas, és un problema real... que l'han resolt, s'ha tornat a espanyar, no aconseguim la solució definitiva per aquest tema. I va ser una reunió per veure si ja, no era possible, tots ho tenen municipal, tots els electricistes de l'Ajuntament, o tots els que estaven en aquell moment que no estaven de vacances, i els regidors per intentar resoldre. Crec que vàrem afinar els problemes, almenys farem unes altres proves per assegurar.
Solucionar.
Per ara veig que des d'ençà ha anat bé. Un dia se va apallar el llum a la plaça de Calen Montnares, però l'endemà ja va estar arreglat. Crec que, bueno, el que van parlar, les proves que van decidir fer, esperem que aquest ja sigui un tema passat. Evidentment, no és de rebut que hi hagi vespres que l'enllumenat d'una part d'un carrer Cecili Matel, especialment d'aquest carrer, però
que hi ha
altres...
ciutadans que parlen de Mordor.
Exactament, sí. No, i tenen tota la raó, no és comprensible. És a dir, i això és que un carrer Cecili Matel tenia el de sort que hi ha comerços que tenen de vegades... tenen lletreres lluminosos i
enlluernes.
Si això passés en un cas científic, per això no passa normalment, seria foscor absoluta. No? Però bé, creiem que hem encertat la solució i espero que no hi hagi problemes. I si hi ha problemes, almenys crec que tenim la manera d'abordar-ho.
Per altra banda, també te vas reunir amb la UT de neteja per analitzar la problemàtica i els punts negres del municipi. Quins són aquests punts i quina és la problemàtica i quines solucions vareu acordar?
Bueno, està clar que enguany, especialment un moll i algunes zones de Pollença, veiem més la brutor, hi ha més brutor. I han detectat, en un moll sobretot hi ha com una segona línia, el carrer Formentor, i carrers que donen a la plaça, que són carrers de via la part darrere de comerços, de via de restaurants, d'hotels, o llocs on hi ha acumulació de gent. Està clar que la massificació turística d'aquests darrers anys, evidentment, té conseqüències, i una conseqüència és que hi ha més brutor. I no hem aconseguit, a pesar de l'esforç d'anar i tornar, diguem-ne, evitar aquesta brutor, aquesta sensació de brutor. I això és una realitat que no ho podem amagar. I bàsicament vàrem plantejar a l'empresa de neteja una sèrie de solucions per fer front a aquests punts negres que té un moll. Punts negres estan també un poc relacionats a l'Orfens, és a dir, clar, ofens de bars, restaurants s'han de treure, de fet tothom ho hauria de fer així, però almenys els bars i restaurants s'han de treure en contenidors que no han de tenir forats, i hi ha gent que treu en contenidors, però hi ha gent que ho treu en bosses. Les bosses de vegades tenen forats,
degoten,
moixos, xans, foraden, per tant, això és brutor assegurada, dic, sobretot...
Tenen l'obligació de treure-ho
i se'ls
sanciona en cas de que no ho facin?
En contenidors, hem obert expedients per això, en contenidors, diguem-ne que no tinguin contenidors d'aquest verd fort d'ús que no s'espanyin tan fàcilment, i tots, ja m'han passat moltes fotos i tenim, ens ha fet moltíssimes de fotos, l'empresa de neteja ha fet moltíssimes de fotos d'establiments comercials que treuen envasos o altres residus en bosses de plàstic, i això és un punt negre perquè ja van degotant, perquè tenen forat, perquè hi van moixos, etc. I a Pollença, tres quarts del mateix. També hi ha allò, que res propers en un centre, que de vegades hi ha bar-restaurant que fan net directament en un carrer, aprofitant que hi hagi, en fi, hi ha invernals, llocs que van engelats, també veig, per la patrona està clar que allà on hi ha hagut Taurells de fora també hi ha punts negres de Brutó, és a dir, veurem de tot una sèrie de punts negres com a Bordero. Eh? Seguirem en marxa. Llavors també hi ha el tema de les herbes en algun carrer d'Humoll i algun de Pollença.
Miquel Àngel, anem a parlar dels expedients de disciplina urbanística. La setmana passada va venir un regidor d'urbanisme i ens va explicar que mentre no se creés aquesta plaça, aquest paper d'instructor, ell duria a terme aquesta tasca com a regidor, així com s'havia fet, diu, durant molts anys. Després, aquests darrers dies, hem pogut llegir que ha rectificat, ha deixat d'instruir els expedients d'infracció urbanística perquè els serveis jurídics han confirmat que la seva designació era il·legal. Ens pots explicar aquest tema?
Bueno, històricament, els expedients d'infracció urbanística, alguns anys els feien el propi regidor d'urbanisme. Això vaig enviar i aquests darrers anys ho feien els propis funcionaris de carrera de l'Ajuntament. Eh? Clar, ser instructor d'un expedient d'infracció urbanística suposa moltes vegades haver de córrer, demandes en jutjats, querelles, haver d'anar a declarar moltes vegades i de vegades els treballadors que tenen una sèrie de feina consideraven que la seva funció no era la de jutge instructor d'expedient d'infracció urbanística i varen de qualque manera dir que no ho havien de fer, sinó com passa els expedients, per exemple, de medi ambient, de l'ordenança d'animals domèstics, de residus, que ho fa un regidor, si realment instruïs els expedients. Però en aquest llarg de disciplina urbanística, el que ho feien habitualment trobaven que era una càrrega de feina exagerada i el regidor va dir, bueno, si no queda més remei, no, ho he de fer jo, però jo no tinc cap interès perquè trobam que la disciplina urbanística no ha d'estar gens polititzada, per tant, millor si ho fan tots els funcionaris i ho polititzen només firmant la proposta que mos proposen, en aquest cas ho faig jo, la proposta que mos proposen els tècnics, el jutge instructor, que és un funcionari de carrera. Llavors ell un poquet de mala llana va dir, bueno, ho potser jo si hi ha funcionari...
Temporalment.
Exactament, efectivament. I a partir d'aquí els propis funcionaris se'n donen compte que no, que realment han de ser els que han d'instruir els expedients, i efectivament si va haver un parell d'expedients que va instruir el regidor, i ara els instrueix el funcionari de carrera. És a dir, senzillament era una situació no desitjada, que un pic aclarida, són el propi funcionari de carrera qui seguessin instruint els expedients. Jo crec que això és garantia, a més, de conimitat, de transparència i de no polititzar aquest tema, perquè aquest tema no han d'estar polititzat, però de vegades la pressió que tenen els jutges instructors, que són aquests funcionaris, fa que el mateix se veuen un poquet molt pressionat, i com que no hi ha funcionari que tingui com a funció ser jutge instructor, això generava una situació un poc complicada. S'ha aclarit, el regidor ben content, evidentment, perquè trobàvem que ell no estava gens content de poder ser el jutge instructor d'aquests expedients.
Parlant del registre ciutadà, també posava en marxa un registre ciutadà. Explica'ns quina és la funció d'aquest registre.
Bueno, aquest registre ve de l'aprovació d'un reglament de participació. Només de maig va entrar en vigor, a mitjan maig, aquest reglament de participació, i té una figura bàsica que és la comissió de participació ciutadana, que està formada per tots els grups polítics, representant d'entitats ciutadanes i representant de ciutadans. A Pollença tenim un registre d'entitats ciutadanes i per sort en triran tres, i tenim també i no teníem un registre de ciutadans. Aleshores, la gent feia d'estat, mitjançant una resolució de batllia, fer un decret creant aquest registre ciutadà. Aquest registre ciutadà s'hi van apuntar tots els ciutadans de Pollença, ciutadans de Pollença...
Que han de ser majors de 18 anys.
Han de ser majors... Ara no sé si són de 16 o de 18, ara no me'n recordo, això hauria de revisar. Que se vulguin participar en processos de participació, o que vulguin rebre informació de l'Ajuntament i també formar part d'aquests organismes com el Consell d'Àrea, la Comissió de Participació Ciutadana, aquests organismes que han creat o que crearem de participació. Aleshores, la gent s'apunta únicament nom complet, adreça, DNI, la possible fotocòpia DNI, i telèfon.
Amb això és un registre d'entrada.
Exactament, en un registre d'entrada a l'Ajuntament. Ara miren també per registres, és a dir, que puguin enviar per internet, però clar, mos han d'assegurar que efectivament la persona que se registra és efectivament és ella. Per tant, haurem de mirar de quina manera, si fotocòpia o DNI.
I quin compromís s'ha de tenir la persona que ho faci?
No,
cap? Després ha de respondre?
Bueno, però d'entrada, un principi ja hi hagi un bon grapat de membres, per sorteig entraran tres per formar part de la comissió de participació. Aquesta comissió de participació serà la qui decidirà quin procés s'han de fer, com s'han d'organitzar, quina gent hi ha de participar. Per tant, de tota aquesta gent que s'apunti, per sorteig entraran tres titulars i tres suplents que formaran part d'aquesta comissió. Per tant, d'entrada hi ha un compromís de participar en aquesta comissió, o altres consells que es puguin crear, consells d'àrea, és a dir, l'idea és gent compromesa amb ajudar a resoldre problemes del poble, en donar la seva opinió, en participar en aquests organismes que se puguin crear. Per tant, jo animo la gent que ara per anar a l'Ajuntament omplint una instància DNI telèfono, ja els quedaran dins aquest registre ciutadà. I això donarà peu a facilitar la participació ciutadana, que crec que és un futur participar. És a dir, que no decideixin només des d'allà dalt, sinó que la gent pugui participar en les decisions municipals.
La gent que no faci aquesta instància no podrà participar en les decisions?
Sí, perquè lleva un procés participatiu, com ho van fer ja en Febus o com ho farem. Estan oberts a tothom. Però aquesta gent podrà formar part de la comissió que decideixi com s'han de fer.
Per coordinar.
Per coordinar com s'han de fer, en allà s'ha de demanar informes, tot això.
Miquel Àngel, dimarts passat a Pollença va venir la presidenta del govern, Francina Armengol, concretament a Teixits Vicenç, per conèixer hotellers i per tractar alguns temes que des d'allà se li volien exposar.
Efectivament, és a dir, va ser una visita oficial de la presidenta del govern, la conseller de Treball, convidats per la pròpia empresa, per galeries, o Teixits Vicenç, un tendre en Can Bon Jesús, galeries Vicenç, i ara Teixits Vicenç, que com sabeu és una empresa artesana històrica que fa roba de llengües. És una empresa, jo crec que és modèlica des de molts punts de vista. I tot va venir perquè des de l'empresa se reclamava a la presidenta del govern que els ajudés a demanar a Madrid un canvi d'IVA de productes artesanals, que estan en un 21%, i d'aquesta manera s'haurien de reduir un 4% o un 10%, s'haurien de reduir, perquè això, aquest 21% és una sobrecàrrega per a gent que vol comprar artesania i per tant, dificulta que la gent la compri. Per tant, havien insistit a la presidenta que s'abanyés, que els ajudés, i havien demanat una entrevista per veure si era possible rebaixar l'IVA d'un producte d'artesans. És una competència de Madrid, però bé, i la presidenta, en contra d'agafar l'idea i demanar-ho a Madrid, va decidir anar
a conèixer
in situ hoteller de Teixits Vicenç, i realment va ser una visita que d'una banda van veure com s'elaborava la roba de llengües, era un procés artesanal extraordinari i preciós. Hi havia també el president de l'Associació d'Artesans de Pollença, Lluís
Magraner,
i després de la visita van fer una reunió on van tractar realment la problemàtica de l'artesania a Pollença, a Mallorca, i un tema important de la promoció i sobretot de l'IVA que afecta. Això jo crec que la presidenta i el conseller van veure que era un tema interessant, i suposo que presto ho tractaran, i serà un tema que potser s'exposarà a Madrid, perquè Madrid realment rebaixi, com ha rebaixat ja algunes coses darrerament, com la música en directe, etc.
Vares tenir una reunió en un consell per parlar del tema de carreteres?
Sí. Va ser dilluns, em fa l'efecte.
Dilluns, que no vares poder venir, per mi. Un dilluns
va ser perquè reunia la Conselleria de Salut per el tema de la unitat bàsica del centre de Sotomoll, i l'altre carrer.
No has de posar reunions a Palma en dilluns.
No, els demos posen i han d'acceptar, en aquest cas. Bé, com sabeu, fa estona que ja van venir un tècnic de carreteres on li van exposar la problemàtica de les carreteres de Pollença, és a dir, i és veritat que des d'ençà han duit a terme algunes actuacions, van asfaltar la carretera de Sant Vicenç, van arreglar un creuer a la carretera de Sant Vicenç, al lloc i vell de Sant Vicenç, han acabat d'asfaltar la carretera de Pollença-Nomoll, la de Lluig, i li van plantejar altres problemàtiques. Per exemple, la rotonda de Jan Berenguer, que era una rotonda que era tan ampla que la gent ja quasi no s'aturava i passava de llis. Van fer una volta un poc més pronunciada i una entrada anant cap a Lluig o anant cap a Pollença un poc més estreta per facilitar el parc de peatons. amb una... Bueno, crec que va ser mesures, mesures encertades. També hi va haver dos temes més, també van plantejar l'entrada en un polígon industrial, que té una entrada un poc complicada, una sortida complicada, eh? I ara l'ampliació del polígon industrial que s'ha de produir, haurem d'abordar definitivament com s'entri se surt del polígon, fet d'una forma, possiblement sigui una rotonda, no ho sabem, i aquest és un tema que ara està pendent. Vam parlar d'un altre aspecte, que és des de la primera entrada per llançar venien de Palma, en el primer, fins a la rotonda d'Ullall, és un tram de carretera quasi urbà, on els cotxes ja fan moltíssima de velocitat, hi ha moltes entrades i sortides de finques, hi travessa un camí que va en el Puig, la semirotonda d'un monument, i per tant, havien de fer qualque cosa. I vam plantejar fer una rotonda la primera entrada a Pollença i llavors fer una consideració com a més urbana d'aquest tram, amb una pastera central, reduir la velocitat i fer un pas tranquil, peatonal, per anar cap al Puig, és un lloc, evidentment, és molt transitat i ara de córrer per travessar allò, i ens varen mostrar els primers dibuixos d'això i d'una possible rotonda de la carretera de Sant Vicenç. És a dir, va ser bàsicament, no ens varen mostrar, no ens varen dur ja projecte perquè no està fet, sinó són ja dues o tres propostes per ja per la rotonda de Sant Vicenç i dues o tres propostes per l'entrada de Pollença.
Que la solució més aplicada a quasi tots aquests punts són fer rotondes.
Fer rotondes, però clar, en un llarg de Sant Vicenç la rotonda pot ser més gran, més petita, afectar més a la muntanya, afectar menys a la muntanya, no afectar gens a la muntanya, en fi, situar-se més en avant, més enrere, més a la dreta, més a l'esquerra, més per amunt, més per avall, en fi, i també a l'entrada de Pollença també hi ha si s'han de fer algun vial lateral, en fi, no eren temes senzills i per tant ens vàrem posar damunt la taula dues o tres idees o dos o tres esborranys, vàrem estar opinant i ara faran una proposta que aquesta sí que me la faran arribar, o un parell de propostes i que ja la posen damunt la taula a l'Ajuntament, a totes les forces polítiques i al poble.
Miquel Àngel, sé que t'has d'anar, però bé, molt ràpidament, dimecres va ser el concert de clausura del 56è Festival de Pollença. Vas fer balanç aquí a la roda de premsa que vareu fer per parlar del darrer concert, de la presència del tenor que va actuar dimecres i també de Preguardian, i vareu aprofitar pel comitè tècnic fer un poquet de balanç. Estàs satisfet de com ha anat aquest festival?
Estic molt satisfet. Enguany han fet un llamí important en un festival, i és que la direcció artística no és una sola persona, sinó és una comissió plural formada per 5 persones, 2 de Pollença i 3 de fora, i han plantejat un altre tipus de programació de festival, amb bàsicament música clàssica, però de qualitat, de gran qualitat. Hem aprofitat per fer altres canvis col·laterals en un festival. La resposta del públic jo crec que ha estat molt bona, les crítiques també ho estan sent, i crec que ara que ja ha acabat definitivament haurem de començar a fer un balanç més complet, i de fet ja has començat a programar l'edició 57 del Festival de Música de Pollença, que ha de ser una edició encara més bona, perquè enguany vàrem haver de córrer per presentar una proposta per presentar la proposta. Va ser una proposta de molta qualitat i ara, crec que el 2017-18, encara més.
Bé, doncs, si vols ho deixem aquí, seguirem la setmana que ve, però si dilluns pots venir a la secció El Bar la Respon, i si no ja trobarem un dia la teva agenda per tenir-te aquí a la ràdio. Bé, bona setmana.
Igualment.
Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.